Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Rafael de Ribot. El vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, considera irreversible la reducció de la jornada laboral. Tot i això, de Guindos alerta que imposar-ho per llei tal com promou el govern espanyol pot acabar provocant un efecte contrari al que es busca.
La reducció de la jornada laboral va continuar, però sobretot si tenim una economia que és productiva, però lo tenemos que hacer de una forma que se distribuya naturalmente. Y nada mejor que sean las propias empresas y los trabajadores de las empresas los que lo vayan decidiendo. Hacerlo desde el punto de vista de lo que son normas, de lo que son reglas rígidas, en última instancia puede llevar al efecto contrario que se está buscando.
El vicepresident del BCE ho acaba de dir a les jornades trobada d'economia que un any més s'estan celebrant a S'Agaró, al Baix Empordà. Més notícies amb Montse Pujol.
Jornada de vaga general a Itàlia, convocada pels dos sindicats majoritaris contra el govern de la ultradretana Giorgia Meloni. L'aturada afecta tots els sectors, l'educatiu, el sanitari i el transport, excepte el ferroviari, que ja es va mobilitzar el cap de setmana passat. Els sindicats no han donat xifres de participació, tot i que parlen d'una jornada de mobilització important en diverses ciutats del país i de seguiment massiu a Sicília. Demanen augments dels salaris i les pensions i un millor finançament per la sanitat, l'educació i els serveis públics. Maurizio Landini és secretari general d'un dels sindicats convocants.
Volem capgirar aquest país i per fer-ho necessitem la participació de totes les persones.
Aquest matí hi ha hagut manifestacions a les principals ciutats del país i a Roma i Milà algunes línies de metro han hagut d'aturar-se momentàniament.
Aquí els que fan vaga són els conductors d'autobús. Des de fa una hora, des de les 4 i fins les 8 del vespre, els serveis mínims per aquesta aturada seran del 40% del servei habitual. De moment, l'aturada complica més desplaçaments dels usuaris a fora de Barcelona. Alguns reclamen més informació per poder planificar els seus desplaçaments i evitar llargues esperes.
Ahir vaig esperar més a la tornada i a l'anada també. Sí que seria favorable que en comptes de dir-nos un 20% o un 40% ens diguessin els busos que surten a les 10, a les 11 i a les 12, i fins les 4 de la tarda no sortirà cap altre.
A la ciutat de Barcelona, on els autobusos han circulat fins ara molt més plens de l'habitual, no hi ha problemes en el servei de l'aerobús, el coneix el centre de la ciutat, amb l'aeroport, i tampoc a les línies del Barcelonès Nord, on opera Tuxal.
Es confirma que l'antic cinema Comèdia serà la seu del nou Museu Carmen Thyssen a Barcelona. El fons inversor Stoneway, que ha comprat el cinema situat al Passeig de Gràcia. Tot i que al principi s'havia parlat d'un lloguer, avui s'ha materialitzat l'operació de compra-venda que permet fer un projecte de més envergadura. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, s'ha mostrat satisfeta per aquest anunci i confia que no perjudiqui l'acord per fer un Museu Thyssen a Sant Feliu de Guíxols.
Qualsevol iniciativa cultural al país que hagi d'anar com un tro, a mi em sembla fantàstica, no pot ser d'una altra manera. A mi m'agradaria que el de Sant Feliu també anés com un tro, i que, per tant, jo l'única cosa que diria, si vols, és que m'agradaria que no anés en detriment de l'aposta per Sant Feliu, que em sembla que no ha de ser així en cap cas.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ha celebrat l'acord que considera una gran notícia per la ciutat. Creu que el nou museu suposarà un salt qualitatiu en l'oferta museística de la ciutat i diversificarà culturalment el centre de Barcelona.
Tarda de divendres, repassem quina és la situació del trànsit ara mateix a la xarxa viària. Maite Curto, bona tarda.
Bona tarda. A aquesta hora a l'AP7 hi ha 3 quilòmetres de retencions a Castellví de Rosanes en sentit sud per un accident, tot i que hi ha els vehicles al voral d'aquesta via. A la mateixa AP7, a Montornès del Vallès, hi ha un carril tallat per una topada en sentit nord. El trànsit també és intens i estones lent a la mateixa AP7 a la Roca del Vallès en direcció Girona en uns 2 quilòmetres. La sortida de l'AP7 de Sant Gregori està tallada al trànsit per un accident. També destaquem l'elevat volum de vehicles que hi ha a aquesta hora a la B30, Cerdanyola del Vallès, en direcció sud, a la C32, a Sant Boi de Llobregat, en direcció Castelldefels, a la C59, a Palau-Soliter i Plegamans, en direcció Mollà, a la 2, a Abrera, en direcció Lleida, i a la B23, a Molins de Rei, en sentit Barcelona. Destaquem també la ronda de dalt, amb retencions entre la Meridiana i Collserola, en direcció al Nus de Llobregat, perquè hi ha un carril tallat per un vehicle avariat.
I ara els esports amb el Roger Bosam.
El Barça celebra avui el 125è aniversari amb una gala al Liceu. La cerimònia començarà a 7:45 i la podreu seguir en directe al Tot Costa. Avui, per cert, el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio estrena un capítol del podcast Rècords, dedicat al 125è aniversari del club. Es titula Més que 125 anys. Hansi Flick confirma el retorn de Lamine Yamal i avança que jugarà demà contra Las Palmas, el partit a les 2 a Montjuïc. D'altra banda, també podria tornar Ferran. També demà a 7:15 l'Espanyol rep el Celta, un partit en què el tècnic Manolo González es juga al càrrec. L'Uni Girona jugarà la primera ronda del play-off de l'Eurocup contra el Campobasso italià. L'anada serà el dimecres 11 de desembre a Itàlia, la tornada el dia 19 a Fontejau. I a la Copa de la Reina de Futbol Sala s'han sortejat els vuitens de final. El Rubí jugarà contra el Castro de Lugo. L'eliminatòria serà a partit únic amb data i horari encara per confirmar. Serà el 17 o el 18 de desembre.
Fins aquí les notícies.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Més que per les diferències ideològiques i religioses, la gran divisió de l'islam en les dues corrents majoritàries té a veure amb la disputa política pel poder desfermada després de la mort de Mahoma l'any 632. En parlarem en el proper episodi de l'En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb el Gent de Carot.
Passen 6 minutets de les 5 de la tarda. Avui seguim a la sobretaula, una sobretaula allargassada amb la Marta Bonnou, amb en Malcom Otero, amb l'Ester Vallès, amb en Fran Domènech i amb en Carlos Baraiber. A veure, vosaltres, sobretaulers, heu rebut mai una panera de Nadal quan teníeu contracte, un contracte fixe?
Només quan les meves primeres feines, els primers anys de producció de televisió, aquells anys, sí.
Es van fer panera.
Àngel Casas és el primer...
Ah, sí, eh?
Sí, el meu primer jefe i és el primer que em va fer una panera.
Després jo recordo la primera panera... De dir, el primer lot de Nadal que vaig al·lucinar, vaig dir, hola, per favor, quina meravella.
Vaig dir, però això ho fa tothom, de tota la vida.
A tothom.
I és el primer panetone, el vaig tastar allà.
Mira.
Vaig dir, oi, aquesta cosa xuta ara aquí un tros de pa de pessic.
I ara tot addicte, no?
Ho has d'escalfar.
Ho has de posar sobre el radiador abans de menjar-t'ho, que diu que sí, com que és 90% mantega, he dit 90% i no és tant, sí. Molta mantega, doncs escalfadeta encara queda més
bo. Ara pel radiador l'has de posar una mica així de canto.
Sí,
ara, o sigui, ara l'estufa sí, però el radiador ara m'he menjat el panetone de tort.
El penges, tu, el penges.
Però la Marta ha citat a l'Àngel Casas, jo citaré a un radiofonista que es diu Luis de l'Olmo. Que...
També et vas fer ballar amb Luis de l'Olmo?
Sí, a l'emissora. A l'emissora, sí, hola, buenas tardes.
Ah, d'aquí va ser l'Ola, buenas tardes.
Que... entregava lots també als seus treballadors i lots generosos també quan arribava el Nadal. Això dels lots potser serà com un Fittipaldi, que molta gent potser no, ja no sap què és un lot de Nadal.
Però jo vull saber, de l'Olmo feia lots pel seu equip o els porta, o eren lots d'Onda Cero i eren a tothom?
Els treballadors de la casa, sí.
Ah, i tu? Sí, sí. Jo només recordo un lot que li van regalar a ma mare d'una companyia, ella va estar molts anys treballant en una companyia que era tan gros.
Aèria, has dit?
No, no, que es va fer una hèrnia a l'esquena aixecant el lot. O sigui, aquella anècdota em quedarà clavada. Però eren uns lots d'aquells gegants, clar, estic parlant dels anys 90, eren tremendos, eh? Fa molta il·lusió rebre un lot de Nadal. Encara que hi hagi aquell licor que no veuràs mai, aquella pota de pernil que no sabem tallar, que el tallem gruixut, malament, no? Però... qui té dret a rebre aquest lot? El sector especialitzat en lots de Nadal assegura que 6 de cada 10 treballadors reben la panera. Estem parlant d'11 milions de paneres a l'estat espanyol. Però nosaltres volem saber, qui té dret a rebre una panera de Nadal? Que ens la tinguem en el contracte, després ens la treguin? Això és legal? Es pot reclamar? En parlem amb en Ricardo Morante. Ell és advocat laboralista i ens resoldrà d'una vegada per totes aquest dubte. Ricardo, bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Benvingut a la sobretaula de la tarda de Catalunya Ràdio.
Ben trobat.
Escolta'm, Ricardo, aclarim-ho d'una vegada. Qui té dret a una panera de Nadal?
A veure, té dret una panera de Nadal al que ja l'estava percebent, al que ja l'estava gaudint. I estem parlant de treballadors. Si jo, per exemple, he tingut obsequis a clients des d'unes iaies que cada any em regalaven un pijama d'hivern, vull dir que a paneres descomunals, vull dir que... Però això són de clients. Estem parlant d'empreses i treballadors.
Sí.
I aquí la jurisprudència, i de tot, des de molts anys que deia que això era una liberalitat de l'empresa, que si volia la donava, que si no, no, que això no era un sou. I aleshores va haver-hi un canvi doctrinal de l'any 2016 aproximadament que et venia a dir que això es tractava d'una condició més beneficiosa que els treballadors podien gaudir. I aleshores, si aquests treballadors tenen ja aquesta condició, és com, no sé, el ticket restaurant o la plaça de pàrquing o el cotxe d'empresa, és un dret que tenen els treballadors i que l'empresa unilateralment no pot prescindir.
D'acord, és a dir, no és que sigui un dret adquirit ni, un, ni una cosa, com es diu, el benefici consolidat en sol.
Semblant a un dret adquirit, eh? Semblant, eh?
Semblant a un dret adquirit, però no és un benefici consolidat en sou. Sí. És a dir, si tota la vida s'ha fet, perdoneu l'argument, eh? Tonto, eh?
Tota la vida s'ha fet,
l'empresa unidireccionalment no pot decidir, mira, aquest any no fem lot. Això no pot passar.
No, i aquest any encara. A veure, si les coses van mal dades, l'empresa pot agafar i dir, escolti, aquest any, com les coses van mal dades, jo suprimiré el lot aquest any. I l'any que ve ja en tornem a parlar.
Clar. Però, per exemple...
Això és igual que les pujades de sou, qualsevol cosa d'aquestes. Escolti, si aquest any van malament les coses, doncs, escolti, no els hi pujaré el sou, vale?
D'acord.
Però això no vol dir que renunciï.
Malcolm.
Però la pregunta és, si és un dret consolidat més o menys, hauria d'aparèixer a la nòmina o, si més no, ho hauríem de declarar a Hisenda?
No. Bueno, declarar a Hisenda és una altra cosa, però en principi no tindria que aparèixer a nòmina. Jo no conec de ningú que ho tingui el contracte. Ningú. I hi ha empreses doncs, que ho fan tots els anys, i sobretot les grans empreses, que fan per milers de treballadors i tal, i no hi ha ningú que tingui el contracte que té dret a rebre un lot de Nadal o un pernil o un no sé què. Estem en aquella zona grisa, d'una cosa que s'ha anat fent tota la vida, però que no estava consolidat com un dret dels treballadors. Això està consolidat des de fa, doncs, 7-8 anys, però jo, per exemple, mai he comptabilitzat el lot de Nadal com a sou, com a base, per calcular una demanda, una indemnització d'acomiadament.
Clar, això ho entenc. Per tant, Ricardo, disculpa'm, si estiguéssim en el supòsit d'una empresa que diu, ostres, els meus treballadors, que això jo conec empreses que ha passat, s'han queixat de que hi ha molts espàrrecs i no hi ha pernil, això ha passat en empreses on jo he estat. I l'empresa ha dit, mira, escolta'm, perquè us deixeu de queixar, doncs tant per tant, retirem el lot, aquí no hi ha lot i ningú es queixa. Això no podria succeir, o podria succeir però els treballadors ho haguessin pogut portar a tribunals.
Clar, això no pot succeir. Només pot succeir si coincideix amb les causes POTE, ara li diuen ETO, a l'època es deia POTE, productives, organitzatives, tècniques o econòmiques. És una condició que té el treballador, un dret que té ell, igual que té el dret al torn, al treball, al sou, al no sé què, perquè unilateralment no pot canviar, doncs això tampoc no pot canviar. I aleshores, si ara van maldades, si no puc pagar-ho, si aquí m'estic guanyant no sé quants milers d'euros, però gastant no sé quants milers d'euros en lots, i no van estar les coses per tirar coets, doncs, escolti'm, senyors treballadors, tenen un procediment de modificació de condicions, i a partir d'aquí en parlem. I aleshores ja està.
Això abans de la crisi...
Allò de dir... Senyor, s'han acabat els lots,
no pot
ni parlar-ne.
Clar, això va passar justament, jo crec, abans de la crisi del 2008, jo crec que era bastant més generalitzat que les empreses tinguessin lots de Nadal i que amb la gran crisi financera i la derivada de 2010 o el que sigui, ja es van anar, van anar desapareixent.
No?
Almenys aquí a la Corporació Catalana, a TV3, Catalunya Ràdio, van desaparèixer en aquell moment i no han tornat, i em sembla que no hagin tornat.
Però és una empresa pública, és diferent,
En aquest cas, em sembla bastant bé que no hagin tornat, però vull dir, devia ser en aquell moment i després d'aquell moment que es deu haver judicialitzat tot això, perquè entenc que algú ha hagut d'anar a un tribunal a reclamar la panera. Això ha passat.
Sí, jo ho he vist. Jo he reclamat paneres a Nadal.
I has guanyat?
A veure, jo sí. De treballador, sí, tant.
Wow. I com ho has plantejat, això, davant d'un jutjat?
Un dret, vol dir, una modificació de condicions de treball inconsentida.
I fins a quin punt s'ha d'especificar? Sí.
Això, en concepte de formula de demanda, en concepte de modificació de condicions. Jo tinc la condició com una condició més beneficiosa adquirida des de fa no sé quants anys, fa 30 anys, que estic rebent una panera de Nadal valorada amb X. I això, ara unilateralment l'empresa diu que ho treia. I demano que se'm porti la panera i, si no, que se'm pagui el seu... d'allò metàl·lic.
Clar, perquè hi ha un... En aquests casos, per exemple, que tu vas al jurat, ai, al jurat, a judici i ho reclames, ha d'haver-hi un import mínim perquè sigui compensatori aquesta panera, o podríem fer la trampa tècnica a les empreses i dir, no, doncs ara mira, una ampolleta i una barreta de torró i apa, adiós.
Pots reclamar un euro. Bueno, a veure, això un moment. Mira, jo vaig tenir un tema amb una empresa, que jo era l'advocat de l'empresa, i que tenien dret els treballadors a esmorzar. I els donava, i va ser anomenat el plet del croissant, perquè els donaven un cafè amb llet, un croissant i prou. Doncs un dia, del comitè d'empresa, diu, escolta, no em donis sempre croissant, no em vés-me canviant la pasta i tal i qual. Què passa? Doncs que un dia donaven croissant, doncs el dia següent donaven enxamada, però com havien quedat croissant el dia anterior, doncs feien croissant i enxamada. Llavors venien i diuen, escolta, posa'm descafeinat, sisplau. Llavors era cafè normal, descafeinat. No, posa'm llet descremada, sisplau. Llet normal, descremada, de soja, no sé què. Llavors un dia l'empresa, quan es troba allà, totes les marmelades, tot no sé què, diu, s'ha acabat. Cafè, pasta... Escolta, ho van portar al comitè d'empresa al jutjat i ho va guanyar.
Ho va guanyar? Va guanyar l'empresa o van guanyar els treballadors?
No, van guanyar els treballadors i van pujar al Suprem. I em van dir, fins al Suprem vam pujar.
El mateix jutge... El mateix jutge que abans estava decidint si Wahin havia plagiat o no aquell rapero, ara està decidint si la panera ha de tenir un croissant.
No, si el paupèrrimo desayuno, que em va dir textualment la sentència del Suprem, no, del Superior de Justícia, el paupèrrimo desayuno que le pretendia condenar a l'empresa era incomparable con el desayuno que les havia dado. ¿Vale?
Perdona que rigui, Ricardo.
No, home, no, sisplau. I a més a més, amb el company que tenia jo de contrari, que ara sobres no ha canviat de bàndol, ja no està en un sindicat, sinó que allò, ens veiem cada vegada que ens veiem. Escolta, te'n recordes el pleto del croissant? Sí, sí, i tal, no sé què.
Home, per favor, no el desayuno paupèrrimo, qualsevol per no recordar-ho.
No pensava jo que ho guanyaria, però mira, no, no, i a més, com ja no sé quants anys que els vam treure l'esmorzar, d'allò hi havia un tany per judici, una pena profunda, que no havíem pogut esmorzar com Déu mana, i va reclamar no sé quants milers d'euros que van guanyar.
Ostres, tu. Ricardo...
Això, perquè us feu la idea, no estem parlant ja del dret a l'esmorzar o no, sinó de si aquell esmorzar té que ser de determinada manera o no.
No. És que vindràs un dia, Ricardo, et convidaré perquè m'expliquis anècdotes d'aquest tipus, perquè ens estem posant les mans al cap,
Quan vulgueu, sobretot ho col·legiat des de l'any 87. Tinc per escriure un llibre.
I, Ricardo, última pregunta que et faig. Si l'empresa, ara posem una empresa, no?, decideix no fer més lot, però no vol que els seus treballadors el portin a judici, podria canviar un lot d'aquests farcidets per, el que et deia abans, una ampolleta de cava i una xocolata, paupèrrim o lote? Passaria el mateix que el cas del croissant, no?
Exacte, paupèrrim o lote.
Ai, per favor. Ricardo, de veritat, has de venir. Busquem una data abans de Nadal perquè vinguis i ens expliquis històries.
No és la primera vegada, he vingut algun cop.
Oh, clar, però amb la tarda dic, que és el millor lloc.
Vinga, quan vulgueu.
Ricardo, una abraçada. Fins ara.
Igualment, que vagi molt bé.
Adéu. Que mono, És que és molt fort, paupèrrim o desayuno. No,
discutir-te per un croissant,
Mare de Déu.
Però la gent va a judici per tot, Vull dir, jo aniré pel croissant.
I l'altre, jo aniré per la melmelada. De veritat, llàgrimes de ric una mica. 607-070901, avui us estem preguntant quin és el record més especial que teniu amb el Barça, sigueu o no del Barça. En joc teniu un lot de galetes virgínies i 30 euros per anar a comprar al Caprabo. Què ens diu en Fran?
Els llàgrimes, en aquest cas, del Lluís, que diu que recorda la final de la Champions de l'any 2006, es va jugar a París, i diu... Estàvem al pavelló del poble, rotllo pantalla gran, i va marcar Belletti, que és el que va donar la Copa d'Europa. La gent es va tornar boja abraçant-se a gent que mai s'abraçaria en altres circumstàncies. Diu, ja, m'enteneu, fi. La colorada va unir a persones de diferents llocs. El meu moment més màgic va ser, diu l'Eduard, el gol de Charlie Reixac a la final de Basilea, el maig del 79. Sí, que abans hem dit que era el 61, doncs
79.
No era Berna. Jo ho vaig veure per la tele, el Barça va guanyar el Fortuna de Düsseldorf, també és molt coneguda, segurament la recordarà molta gent, perquè va haver-hi un desplaçament massiu de molts culers en aquella final. Jo estava a punt de fer 15 anys i va ser espectacular. El Jaume ens envia un document de valor incalculable. Segurament molta gent ha sentit a parlar del Barça de les 5 copes, en aquell Barça doncs, hi jugava mites del futbol hongarès com Vladislao Kubala, per exemple, i ens envia un document amb totes les signatures del Barça de les 5 copes, que la temporada 52-52 doncs, va guanyar les 5 copes que hi havia en joc. I atenció, perquè entre tots els oients que també ens escriuen missatges, hi ha personalitats bastant importants, com la Concheta, que diu: jo tenia 7 anys i feia 3 mesos que feia patinatge sobre gel i vaig guanyar el campionat de Barcelona, però atenció, ara ve la dada important, representant el Barça. Recordo cantar l'himne cada dia amb les meves companyes quan tancaven la pista al final del dia i portava sempre a sobre un peluix de l'avi del Barça, que era molt més gran que jo, cada vegada que presentàvem la temporada. O sigui que la Conxeta ha guanyat un campionat de Barcelona representant a l'entitat que avui fa 125 anys.
Molt bé, Conxeta.
Bravo, Conxeta, bravo. Un aplaudiment bravo per la Conxeta, bravo. Va, entreguem el primer premi. A veure, Esther, tu seràs la mà innocent, hauràs de dir un número, perquè entregarem el lot de galetes Virgínia. De l'1 al què, Fran?
De l'1 al 99.
De l'1 al 99.
Mira, el 81.
81.
Doncs mira, pel Jaume, que precisament és el que ens deia que tenia les signatures del Barça de les 5 copes, que diu: me la va donar un senyor que els va veure a tots en un balneari on estaven concentrats. El 679-48-13-13.
I dos números més. Jaume, t'emportes aquest lot, gentilesa de galetes Virgínies. Fem una pausa. A la tornada us diem qui s'emporta els 30 euros per comprar el Caprabo. I parlarem d'una cosa que potser us interessa. Una granada, però en lloc d'explosiva, sonora. I ara direu, per què serveix?
Per què serveix?
Doncs serveix. Sobretot, jo diria, nosaltres, senyores que tornem soles.
Ai! Sí, sí, sí.
Ai, ai.
Jo tinc el bolso.
Ara en parlem.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Oye, pero será volar, ¿eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra un dia sense aeroports.com i descobreix el nou tema de David Bisbal i més històries com aquesta. Aina, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible. Gobierno d'Espanya.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Tan sols fins diumenge al Black Friday total del Corte Inglés, fins a un 40% de descompte en esports, llar, accessoris, entreteniment, bellesa, bambes, electrodomèstics, fragàncies, bricor i molt més. Només al Black Friday total del Corte Inglés, a la botiga web i app.
Per fi, Brandon Sanderson en català. Amb més de 30 milions d'exemplars venuts arreu del món, l'autor de fantasia i creador de l'univers del Cosmier es publica per primer cop en català. L'Ànima de l'Emperador és una aventura fascinant on una falsificadora podrà canviar el destí del regne, però s'hi juga la seva pròpia vida. Quina decisió prendrà? Ja a la venda a les llibreries.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Tosca de Puccini, una òpera de passions incontrolables, gelosia, venjança, amor i traïció.
Del 29 de novembre al 3 de desembre a la Faràndula de Sabadell i el 7 de desembre al Palau de la Música Catalana.
Deixa't endur per les passions d'aquesta obra extraordinària.
Entrades a operacatalunya.cat.
Hola, amor, com ha anat al col·le? T'has menjat l'esmorzar? No em diu res.
Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya. La visió.
Enderroc Llibres presenta L'Estaca, la crònica d'una cançó sense fronteres. Un llibre de Joaquim Vilarnau amb pròleg de Lluís Llach, dedicat a la cançó popular en català més vigent i de repercussió més gran arreu del món. Del maig del 68 als opositors de Bielorússia, passant pels clams revolucionaris dels 5 continents. Una aventura de 500 versions en 40 llengües, només a les llibreries.
Ei, anem al Pessebre Vivent de Corbera?
Sí, i tant. Hi participen més de 200 actors en un escenari natural de 14.000 metres quadrats.
I podem anar els caps de setmana i els dies festius fins a l'11 de gener.
Em miro el calendari i compro les entrades ara mateix a pessebrecorbera.cat.
No havia vist mai res semblant.
Perquè és un invent revolucionari. Els primers rulos elèctrics del món.
Revolucionarà tota la indústria de la bellesa.
La meva vida.
Contractada.
I la vida de milers de dones.
Estàs preciosa, mama.
Increïble.
Carmen Curlers. Una sèrie inspirada en fets reals. Diumenge a la nit, a la plataforma 3Cat i a TV3, després del 30 minuts.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
6 minutets i seran 6:15 de la tarda.
Bombes, bombes. Què passa? Bombes, bombes. Bombes, bombes.
Estic a punt de vetar un membre de l'equip. A veure, Marta del Cor, bona tarda.
No és cosa meva.
No, poc.
Que no és cosa meva.
O sigui, m'acaba de dir el Fran, que t'has posat bombes, bombes.
Quina barra tens, eh?
Per
favor. No és cosa meva, us ho asseguro. No.
Atenció, perquè parlem d'una granada pacífica. Ara direu, sembla un oxímoron, no? Però no ho és. Us ho expliquem bé. Una jove emprenedora, que es diu Julieta Rueff, ha creat un sistema d'alarma portàtil. Es diu Flamate. I ella mateixa ens explica com funciona.
Flamate és un dispositiu de defensa personal passiva. Té la forma d'una granada de mà i funciona afegint-lo del teu bolso o motxilla amb l'anella metàl·lica que t'enviem amb cada granada. I quan necessitis ajuda, simplement tira de l'anella, començarà a sonar una alarma a 110 decibels i enviarem el teu GPS als teus contactes d'emergència. I per subscripció també als serveis d'emergència.
Alerta. Tu, Marta, tenies una similar.
Sí, però si no vols... Em sap greu, pel negoci d'ella, però si no vols pagar, jo tinc simplement una alarma petita que porto jo i les meves filles. És un dispositiu molt petitet, realment és com un clauer... Saps com aquest tag d'Apple que
les posen?
Doncs és un clauer així petitet que té una mena de cordeta per estibar... O un botó, o sigui, té dos sistemes per fer-ho. Llavors tu t'ho afegeixes a les claus, o t'ho poses a la bossa, o simplement a la butxaca, i quan allò que fem totes les dones quan estem anant cap a casa soles,
amb les claus a la mà,
doncs també portes aquest dispositiu. Llavors, si et veus en perill, estives la cordeta i sona
molt fort.
Molt forta, que clar, el que fa és que el que et vulgui agredir se'n va corrents, o no, igual no.
Depèn, però en principi...
Si més no,
és dissuasori, sí.
I el que fa també és que la gent surt a la finestra, que normalment si crides, auxili potser no sortirien, però i que tampoc no, igual no et surt de cridar perquè estàs en xoc. Per tant, per mi em fan bastant segura.
Però el teu no està connectat a una centraleta, en aquest cas, en el que t'explica de Flamate, sí que està connectat a una centraleta i pots avisar els teus contactes i per subscripció, poden, pel que ens ha dit ella, poden avisar els serveis de seguretat. Tu t'ho has plantejat mai, Malcolm, portar una alarma d'aquestes?
És una pregunta trampa, però no.
No és trampa, és perquè veiem el que les dones, totes a la taula, hem dit, ostres, ara l'Esther i jo ho estàvem mirant, no? Ostres, això n'hem de comprar una, no sé què.
Estava pensant, per escoltar, estava pensant la meva filla, quan sigui una mica més gran i...
Torni sola
pel carrer, i estava pensant, us en recordeu, d'aquell cas del xicle de Galícia, una noia segrestada.
I que la va posar dins del cotxe,
del
maleter.
Del cotxe, i després la va deixar un pou i tal. I pensava, si hagués portat un aparell d'aquests, no sé, perquè era una zona rural i potser, vull dir, encara que no hi ha gent a prop, però estava pensant, potser amb un aparell d'aquests estaria viva.
Sí, perquè precisament el xicle, el segon intent que va fer va ser amb una noia que ella va activar el mòbil i va gravar tota aquesta conversa, que a més es pot sentir com ell la posa dins del maleter, ella diu no, deixa'm de... I com que ell veu que està manipulant el mòbil i que està com gravant i que no sé què, ell, i se sent a les gravacions, que diu no, ja et deixo, no, que ha sigut una broma, que no sé què, que no sé quantos. O sigui que realment el poder avisar o el donar la senyal d'alerta sempre ens serveix.
És que ahir explicàvem el cas, el Guillem Sánchez ens explicava el cas d'un taxista, un violador, que en aquest cas havia violat una noia,
violador en sèrie,
i en aquest cas una de les noies que havia estat violada havia tingut havia fet l'heroïcitat d'agafar-li el mòbil mentre l'estava violant i per això van poder identificar el taxista. Però clar, t'exigeix un nivell d'heroïcitat que no caldria. I aquesta
mena de clarividència en un moment d'aquests que estàs totalment fora de...
I que pots estar en xoc i pots no fer res.
Evident. Mm.
Estem parlant d'aquesta granada, una granada que es diu Flamate, que ens presentava aquesta, la Julieta Rueff, la seva creadora. Marta del Cor, a veure, què més en sabem?
Mira, la Marta, en aquest cas la Pont 9, ens ha avançat una mica, semblant a la seva. Aquesta és una granada, literalment, però feta de silicona. Tu la portes enganxada on tu vulguis i si tens una emergència, estires l'anella com si fos un paracaigudes i en aquell moment sona l'alarma. I a més, avisa els contactes d'emergència que tu hagis triat a través de l'aplicació, que això és una cosa diferent a la que ara ens deia la Marta. I si a sobre pagues, també avisa un centre d'emergències per tenir ajuda professional. Ara la Julieta, quan l'hem sentit, ens deia que sona una alarma a 110 decibels. Però perquè us feu una idea de quant de fort és això.
110 decibels, estem parlant del límit legal a Europa i són dos carrers en una àrea metropolitana com Barcelona. I el seu objectiu és dissuadir la situació, és a dir, que l'agressor s'adoni que estàs demanant ajuda i paral·lelament avisar les persones que estan a prop de la teva geolocalització de que necessites ajuda.
Vaja. Mira, perquè us feu una idea, una ambulància sona entre 8 i 100 decibels.
Doncs mira,
quan
més
la tens
això,
a prop,
eh?
Imagineu-vos.
Sí, sí, 110.
Crec que ens fem una idea, no?
Sí, aquests dies la Montse Barcón, que s'ha fet el guió, ha estat provant determinats moments.
Ah, la va provar, eh?
I, sí,
a mi se'm va disparar en un restaurant perquè vaig estivar les claus mentre...
I la pots parar?
Sí, poses un altre cop l'anella dins del forat i s'atura. Però clar, aquell moment d'això, tothom es va girar i tal, i vaig dir, bueno, mira...
Funciona, la cosa funciona.
Sí, exacte.
Clar, amb aquest volum tan alt, tan fort, el que es veu clar és que el que es busca és un efecte dissuasori. Però l'opció més interessant és que vingui algú a socórrer. T'escoltem el que ens diu la Julieta.
Sí, això és una subscripció que ja ens anem ara, molt aviat, i el que és un tràmit de senyal, com fan les companyies d'assegurances de casa i d'alarmes de casa, i passem la senyal GPS per una CRA, una central receptora d'alarmes, i el que es fa és enviar ajuda al punt de geolocalització on estàs. Hem buscat un preu que sigués molt per sota del que estem fent servir ara per protegir casa nostra, que és per mitjana el més baix 39,99. Llavors hem buscat un preu que sigui accessible per tothom perquè tothom es pugui protegir al carrer amb les mateixes condicions.
Ara ens ho deia la Julieta, ella ha donat el concepte clau, que és com dur al damunt l'alarma de casa.
Sí, com si portessis l'alarma que tu bloqueges a casa, doncs en una butxaqueta petitona.
Ara, com és que va tenir ella aquesta idea? Com se li va acudir? Com ho va desenvolupar?
En el meu cas, n'és per la necessitat pura. Jo ara tinc 23 anys, però quan tenia 21 i estava tornant a casa una nit, em van seguir fins a casa i ho vaig passar molt malament. Vaig tenir molta por i va haver un moment on vaig pensar que no arribaria a casa aquella nit. I des de llavors la meva missió és que ningú passi pel mateix, que tothom arribi a casa. I el que vaig fer és desenvolupar un sistema que necessita molt poc input de l'usuari, és a dir, només amb tibar de la teva granada ja estàs demanant ajuda tant sonora com per GPS perquè tothom es pugui sentir segur al carrer.
Home, és xulo, eh?, aquest valor afegit del GPS. Sí,
home, sí, per mi és el valor... Sí.
Perquè, clar, sona, i ja és un primer pas, eh?, però que a sobre tu puguis enviar els teus contactes al GPS i en última instància enviar-ho a autoritats, doncs, déu-n'hi-do.
El que em sembla és una petita tonteria, però no és un moviment molt massa elaborat, el d'estirar un fil? És a dir, un botó,
hi ha un botonet,
Sí, un botó, pots apretar-lo.
I també pensa que és que les dones, de veritat, anem amb les claus a la mà. És que és...
No, però ho dic que és més fàcil apretar.
A vegades...
És més fàcil agafar-ho
i apretar-ho. A vegades et pregunten... A vegades quan veuen això et pregunten, però bueno, clar, buscar el bolso, buscar això. Dic, no, és que tu no saps que portem les claus a la mà. Que ja les triem al moment que ens acomiadem de les nostres amigues. Totes ens posem les claus a la mà i ens dividim, tinguis 20.
I abans d'obrir la porta, perquè també és això, abans d'obrir la porta mirem a costat i costat, perquè moltes vegades ens han explicat que t'empenyen dintre el portal just quan acabes d'obrir la porta. Tot això, les senyores de la taula, m'agrada perquè les cares dels senyors...
O que hi ha un tio amagat a la porteria del costat o el d'això.
I caminar, quantes vegades ho heu fet, això, de caminar lluny de les portes?
Sempre.
Si vas per la vorera, lluny de la porta.
O aquesta situació que estàs caminant tu sola pel carrer, de cop sents que hi ha algú darrere tu i automàticament et va al carrer 5. I canviar-te de vorera per defecte.
Nosaltres ens hem trobat amb la situació oposada, que és nosaltres adonar-nos que estem generant aquesta sensació
i canviar de vorera,
cosa que és d'agrair. Bé, ara ho sentíem, la Julieta va decidir crear aquesta granada justament per una experiència personal i així va ser com es va posar a estudiar el tema.
Per una banda vam investigar sobre els mecanismes de defensa i també de violència més fàcils d'activar del món, i aquí vam arribar a la granada de mà, i ens vam quedar amb aquest mecanisme, i el que vam fer és adaptar-ho només a mètodes passius i legals que són fets servir per seguretat des de fa molts anys, com seria el SOE i la geolocalització. I a la vegada també vam fer un estudi amb diferents homes i dones entre Madrid i Barcelona per entendre molt bé quines són les necessitats de seguretat i de protecció dels nostres potencials usuaris.
Doncs ja ho sabeu, si us quedeu més tranquils, és una opció, la Marta ja la té sonora, doncs ara seria aquesta sonora, GPS, i a més avisant els vostres contactes.
No, realment, és una eina que, més enllà de la seguretat personal, estic pensant en gent que treballa de repartidor, gent que treballa fora de casa, és a dir, que té, que pot tenir aquesta necessitat de, no sé, repartidors o gent que no treballa en un lloc físic.
Sí, sí, a més estic passant alguna cosa. Sí,
i s'està dient molt de moltes repartidores que van a les cases a doncs, entregar la bossa del menjar o paquets que compres i de les violències que es troben de entre casa, passa un moment, vine que et firmo, deixa-m'ho sobre la taula i totes les violències que estan patint aquestes noies amb aquestes feines noves.
Déu-n'hi-do.
Gent que et rep despullat, això també.
Ai, per favor, per favor. Va, canviem de tema, tu. Marta, va, seràs tu la mà innocent. De l'1 al 99 has de dir un altre número perquè la gent s'emporti aquests 30 euros del Val de Caprabo.
Fa molta il·lusió que m'ho preguntis a mi, perquè fa un parell de setmanes, era aquí, era divendres, i era el Malcolm, i jo vaig dir un número i ell va dir és molt injust perquè mai ningú no diu tal número. I he pensat que bé que ara el podré dir. I el número és l'1.
Bravo, Marta!
Justícia pels
ràpids. Qui ha sigut la primera persona que ens ha escrit, Fran?
La Conxita, que diu... Uns cosins meus, que viuen en un poble molt petit de Lleida, van anar a la final de Wembley amb el Barcelona i diu... Era la primera vegada a la vida que pujaven a un avió i van venir meravellats, diu la Conxita.
Meravellats, doncs, Conxita. Escolta'm, t'emportes aquests 30 euros per comprar el Caprabo. Més justificats que mai. Marta del Cor, moltes gràcies.
Ens veiem.
Ens veiem al sopar.
Sí. Home,
vés a reservar lloc, per favor. Vés a reservar lloc per fer un got.
Quin traje t'has posat, bolica el regal. Per anar a aquesta festa que no anem.
No esteu convidats, perquè no sou redactors del programa.
Ara.
Que trist.
Ui. Home, és veritat. Veniu
aquí,
Com a una persona en directe se li trencava el cor, a Malcolm Otero, quan no l'han convidat a un àpat.
Sí.
Però un moment, Malcolm i Marta, però si us porto tot arreu, la mama us porta tot arreu, la setmana que venem al Pessebre de Corbera.
Ja, però portar-nos a un dia tan especial com el sopar de Nadal...
Voleu que fem un sopar de col·laboradors, només?
No.
No, ja no cal.
Ja.
Teniu galetes cada tarda.
Però volem vestir-nos amb lentejueles, anar a maquillar-nos...
Va, farem un sopar de sobretaulers i sobretaulers.
Ells dos
i jo.
Ah, no.
No sé si vull. Vinga, va, nosaltres fem una aturada quan passen 7 minuts de 6:15 de la tarda. Una aturada breu. Serem 2 minuts fora, perquè a la tornada 125 anys del Barça rebrem en Frederic Porta, especialista en la història del Barça, que acaba de publicar Les cases del Barça. Amb ell, si no sabeu res del Barça, farem un F5 i quedareu superbé als sopars de Nadal davant del vostre cunyat, que és un forofo del Barça. Ara tornem.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Quin luxe poder tenir la biblioteca tan a prop. No sé quin llibre triaré avui. Agafo la bici i me'n vaig al centre cívic. M'encanten els tallers i xerrades que fan per la gent del barri.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Si m'estimes tal com dius, hauries d'ajudar-me a recuperar la calma.
Ariadna Gil és Anna Karènina al Teatre Nacional de Catalunya. Carme Portacelli porta escena al clàssic de Tolstoi, una tragèdia sobre l'amor, a la Sala Gran del TNC. Més informació a tnc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Virreina Centre de la Imatge presenta l'exposició Desestructures de Poder, de la brasilera Regina Silveira, artista multimèdia i figura clau de l'art conceptual internacional que qüestiona l'statu quo i projecta altres realitats i futurs possibles. Del 16 de novembre al 30 de març. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Ja s'acosta Nadal! Vols que fem cagar el tio junts?
Si guanyes, farem cagar el tio solidari de Catalunya Ràdio als Jardins de Pedralbes el dia 24 de desembre al matí.
Yes, and I'll be there too!
Esclar, Jonsi, tu també hi seràs!
Aquest any a Catalunya Ràdio fem cagar el tio amb en Titó. Inscriu-te abans del 8 de desembre al web del Super 3.
Good luck, kids!
Bona sort! A veure si ens veieu!
Bye!
Adéu!
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
5 minutets i seran 3 quarts de 6 de la tarda. Bona tarda.
Bona tarda.
T'estan sagnant les oïdes?
Vaig passant. Vols... Per què m'has fet quedar?
Vols marxar o no, Perico?
No, saps què passa? Clar, jo no, o sigui, soc de l'Espanyol, però clar, visc en una piscina del Barça, per tant, no puc
anar-me
d'això.
He de dir que si jo fos... o sigui, si el Barça fos l'equip que rep l'atenció de l'Espanyol i l'Espanyol l'atenció del Barça, jo no tindria la teva actitud.
No sé
o sigui, demano un aplaudiment per en Carlos Baraiba, si us plau. És un perico resilient, no et queixes prou.
Sí.
T'hauries de queixar més.
És divertit.
Avui fa 125 anys que un 29 de novembre de l'any 1899, un grup de joves encapçalats per Joan Gamper van fundar el Futbol Club Barcelona. Per celebrar aquest aniversari, el club celebrarà una gala al Liceu, us n'hem parlat aquí a Catalunya Ràdio, que podreu seguir a partir de 7:45 per TV3. I per parlar d'aquests 125 anys del Barça, afegim a la sobretaula, perquè encara estic amb en Malcom Otero, amb la Marta Pontnou, amb l'Esther Vallès i amb en Fran Domènech, sou aquí, eh?
Sí, no marxem.
Sí, aquí som.
Ui,
ara, sí.
A parlar de futbol, mare
Marta,
meva.
Marta, tu et quedes com a experta de futbol, eh?
Sí, sí, friso.
Però escolta'm, farem una cosa. No. És que tot és interessant.
Ai, ara m'he d'aprendre.
No, si t'ho expliquen persones apassionades i persones que en saben del tema. Per tant, és un tema avui més que mai per tu, Marta Pontnou.
I prendré nota que he demanat un paper i boli. Per
pren nota, perquè quedaràs molt bé al sopar de Nadal amb Vinga. Aquests fun facts que et donarem del Barça. I tu, Malcom, ja aniràs per nota.
Sí, no, jo volia dir que estàvem parlant de quin era el moment més important com a culer, i el meu dia més important va ser també un 29 de novembre, i no parlo de la fundació que no havia nascut, encara que penseu que sóc gran. Parlo del 29 de novembre del 2010,
sí.
Que l'entrenador del Barça, Pep Guardiola, i uns periodistes, Santi Jiménez, Du Martín, em van convidar pel meu aniversari amb la meva dona a veure el Barça-Madrid.
I què va passar?
Que van guanyar 5-0. Van expulsar Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo li va donar aquella empenta famosa a Guardiola. Tot allò va ser un moment gloriós.
I què feia la teva dona mentre passava tot
això? Volia marxar en el primer gol. I va dir, ja està, no? I jo, no, espera't una
mica. Sí, home, ja està.
Seu. Tu has vingut de Madrid aquí a viure a Barcelona, ara veuràs el que és el barcelonisme.
Estàs flipant. Seu.
Al Malcom se li escapa una llagrimeta perquè era el Real Madrid de Mourinho. I com que és més antimadridista que culer, doncs...
Home, és que aquella època vam xalar, eh?
Jo sempre he estat més antimadridista que culer. És a dir, jo a mi, l'altre dia, quan va perdre el Madrid, em va fer més alegria que nosaltres que vam guanyar la mateixa competició. És a dir, aquesta és la realitat. Jo ho reconec. Però aquell dia, amb Mourinho... Home, jo li demanava a la meva dona, queda't una mica més. Si marxem d'aquí...
T'ho també fent la patir, eh?
Marxem d'aquí 15
trencant
minuts.
Trencant els vots matrimonials.
Això s'acaba segur.
29 de novembre de l'any 1899, aniversari del Barça també d'en Malcom Otero, i avui per parlar dels 125 anys del Barça afegim a la sobretaula una persona que ho sap tot del club. Estem parlant del periodista Frederic Porta, especialista en la història del Barça i que, a més, estrena el llibre que es diu Les cases del Barça. Frederic, bona tarda!
Bona tarda,
Alexandra. Com estàs?
Companyia. Molt bé.
Moltes gràcies per venir.
Home, un plaer.
Mira, ja t'has posat amb aquesta olla de grills. Tenim cava, tenim galetes, tu demana el que vulguis, eh?
Val,
el que consideris.
Veient, és que estic situat com davant d'un...
No sé,
un batalló de fusellament, o alguna cosa així. I ja... Uf.
Perquè tu que has viscut èpoques, totes les èpoques del Barça,
home,
la gloriosa... No,
dient. Tu que ets tan gran, tu que ets tan gran.
Tu ets Matusalem.
És atemporal.
Saps que porta molts anys cobrint informació esportiva?
Això sí.
Vull dir que has viscut els...
Entre poc i massa.
Jo me n'anava als 90. Als 90, i ara aquesta imatge d'en Malcom Otero bevent cava, fotent-se galetes, això és una mica la imatge dels 90 del Barça, no?
Estaríem fumant.
Estaríem fumant, és veritat.
Ah, sí.
Com celebrava el Dream Team.
Sí, que per fi arriba la primera Copa d'Europa després de tants intents i tot plegat. Arriba el cruifisme, o triomfa el cruifisme, troba la fórmula màgica de la Coca-Cola versió Barça del model de joc que buscava el club i l'equip durant 80 anys, finalment el troba, i després ja la resta és història, o arrodoneix en Pep, amb aquella meravella del 2009 i aquells 4 anys que sortien a recitar el diari, i, bueno, la resta és història, que es diria, no? Especialment avui.
Les cases del Barça, un repàs als llocs on han jugat el primer equip de futbol des dels seus inicis. El podeu trobar a les vostres llibreries d'en Frederic Porta. Avui en sortejarem un, per tant, podeu començar a trucar per participar en el nostre concurs, que farem després al 93-201-7474. 93-201-7474.
Sí, m'he estat fullejant el llibre aquest matí amb el Fran, i és una meravella, perquè, clar, veus coses veus, clar, camps a Barcelona on van començar a jugar la gent que va crear el Barça, i eren camps que hi havia aquí i allà, quan tot eren camps, de veritat, hi havia algun camp de futbol que devia ser un camp de cultivar adaptat, o un pati, o alguna cosa...
Home, aviam, per començar, bueno, et diré, precisaré que el llibre l'he escrit amb l'amic Manel Tomàs, que és el savi de veritat del Barça, que és el que porta 32 anys esbrinant la història d'aquest club. Aviam, contestant, Carles, el que deies, el famós velòdrom de la Bona Nova, que es deia, que és on juga el Barça el primer partit, és el Turó Parc, aquí al costat.
Aquí al costat.
Després, el famós hotel Casanovas, on es feien unes timbes de pòquer amb l'excusa del futbol i tot això, i bueno...
L'època d'en Malcom.
I altres històries, és a l'Hospital de Sant Pau. I el Barça va jugar al mig del carrer Muntaner, París, durant 4 anys.
Muntaner París,
i encara estava per urbanitzar. I el famós camp d'indústria està al carrer París d'ara, a l'escola industrial. O sigui que el Barça ja estava allà quan la ciutat
quan
encara
creixia,
no?
Ostres. Frederic, a veure, per algú com la Marta, com explicaries a algú que no sap res del Barça, què és el Barça?
El Barça és més que un club. Ara m'ha quedat bé la frase, no? Aviam, el Barça és una emoció, és un pilar bàsic del catalanisme, és un club singular, únic al món.
Com Montserrat.
Jo diria que sí.
Sí, de moment
sí. Sí, naturalment que sí. O sigui, fixa't tu, la importància del Barça, per exemple, anem a detalls, que en el 75 aniversari, encara sota el franquisme, el 1974, Convergència va aprofitar una trobada, un aplec de penyes a Montserrat, per colar-se allà clandestinament i fundar Convergència Democràtica de Catalunya. Hòstia. O sigui, a les èpoques de dictadura, de Primo de Rivera, per exemple, la directiva havia de fer crides a l'afició dient-los modereu-vos, que estem sota una dictadura. Perquè eren tan activistes i tan catalanistes que sortien a bufetar de cada partit.
I aquest esperit vols dir que encara hi és?
No, però som al 125 aniversari, és un moment d'impàs en tots els sentits. Camp nou, equip nou, situació econòmica precària, etc.
El femení.
Parlem del femení, val? El femení...
Això, ens sap molt també, del femení.
No, però és que el femení transforma la idea del més que un club, també. O sigui, la lluita que ha fet el Barça i la comunió d'enamorament que ha fet el barcelonisme en el seu equip femení no té comparació en tot el món.
Sí, jo començo a... Jo he anat per primera vegada a partits gràcies al femení.
El futbol gràcies al femení, veus?
Sí. Va, i el que està fent aquesta generació de jugadores, l'Alexia, l'Aitana, la Patri, la Mapi, totes, que són com amigues nostres, per dir-ho així.
I crea referents a les criatures que pugen.
Exacte,
que al final tots volien ser futbolistes perquè veien els cotxes, els xalets...
Però això és importantíssim, els referents. Tu ara li preguntes a una canalla i et diuen moltes vegades, fins ara et deien tots Messi. Ara comencen a dir Lamine Yamal, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, comencen a donar al meu fillol, mira, Aitana la passa, i vaig dir, ostres, és tan important això que el nano estigui narrant el seu propi joc dient que ell mateix és Aitana.
Sí, sense tenir en compte el gènere, això és espectacular.
Escolta, la normalització i el camí que ha fet en poc temps el Barça femení cap a la igualtat de gènere és absolutament fantàstic. I aquest tipus d'aparador és el que justifica l'existència del futbol, per dir-t'ho així. Per aquells que no els agrada el futbol, val? Aquestes mostres són les que realment justifiquen l'existència d'aquest esport.
Frederic, tu sempre has dit que històricament ha estat més conegut arreu del món el president del Barça que el president de la Generalitat.
Sí, sí,
potser
sí.
Va competir amb Pujol Núñez, però...
Hi havia gent que gairebé els confonia. Eren dos senyors que sortien constantment per la tele.
I físicament s'assemblaven, també, és que clar.
I aleshores els confonien. Però, aviam, el Barça, el millor ambaixador al món de Catalunya és el Barça, sens dubte. Són 400 milions de seguidors. I no ve d'ara. El 1928, el primer ambaixador internacional que va tenir el Barça es deia Carlos Gardel.
Ostres, en Gardel.
En Gardel. En Gardel té dos tangos, un dedicat a Samitier i un altre dedicat als jugadors del Barça d'aquella època. I el Gardel gravava discos a París i baixava en el seu xofer a veure la final de Copa del Barça.
El de dos gardenies per a ti, sí, aquest sí, és en Gardel.
El sé.
No és Gardel, aquest? Aquí és aquest.
És Machín.
Ai. Dos gardènies, no, sí, Gardel.
Dos gardèlies, no?
Hi ha una altra, mira, passeu-li al Gerard Jubany, que dilluns ja sortirem un altre cop al matí d'aquest
dia. Però jo donant-te la raó, sí,
tu, sí, les dues tiendes aquí. Les dues gardènies.
No se sap si era uruguaià, argentí o francès, i l'altre era cubà, és el mateix.
No, i a més, a l'Argentina s'han dedicat com a bojos a buscar de quin equip era Gardel. I tots especulen, tots de saber, les biografies de Gardel sempre especulen que si era nascut a França, a Uruguai, a Argentina, tal, i resulta que Gardel era seguidor del Barça, però seguidor empadreït del Barça.
Sí, no calia que busquessin tant.
És veritat, això que diu el Ferri, a Àfrica, que ja sabem que he viatjat molt i hem parlat algun dia amb el Xavi i el Decoa, el Barça és, a part de les samarretes que trobes, és la conversa primera que tens. D'on ets? De Barcelona. Sí. Hi ha una conversa oberta. Si tens alguna cosa d'un pin del Barça, si no li has donat a la licenda, tens un pin del Barça, una bufanda, el que sigui, això ja t'obre, és un regal perfecte. Vull dir, el Barça t'obre totes les portes socials dintre d'Àfrica.
No? Clar, però el Malcolm està parlant del període post-1992, per tant, post-Wembley, post-primera Copa d'Europa, quan el Barça es globalitza, entenc, però estem parlant de Carlos Gardel als anys 20 del segle XX. Per què el Barça era...
Sí, és veritat, per què?
Una institució que podia atraure aquestes mirades en un moment, entenc, el que hi havia altres clubs a Espanya i no sé si hi havia altres clubs a Europa.
Per dues raons, Carles. Una, perquè amb la vaga de la canadenca, i em remonto a 1919, Barcelona, com sabeu, és la primera ciutat europea que adopta la jornada de 8 hores.
Mm-hmm. Rosa de foc.
Amb el boom econòmic que havia patit el país nostre gràcies a la Primera Guerra Mundial, a la neutralitat i a vestir de matèries primeres dels dos bàndols, per primera vegada la classe treballadora, les classes populars, es troben amb hores i calés a la butxaca.
Ah,
llavors sí. Van o al paral·lel a veure alguna pel·lícula de Charlotte, o al Music Hall, o a veure alguna obra del pare de la Mary Sempere, no?, del Josep Sempere, o van al Barça. Per què al Barça? Perquè té el millor equip, perquè té un equip absolutament formidable de l'edat d'or, que és Zamora, Coma, Galícia, Sancho, Torralba, Carulla, Arnau, Piera, Alcántara, encara el mateix Samitier, Sagi Barba, bueno, una constel·lació de figures, Arnau, una constel·lació de figures, val? I perquè el Barça, que és l'altra derivada, des de 1910, i en cròniques, opta, perquè als catalans ens perd l'estètica, opta per un model de joc escocès. Què vol dir això? De joc ras, combinació, bellesa en el joc. No és anglès de...
Passis.
No és el joc anglès de vinga, pum, cap amunt.
Pilotasso que va amunt i entrada a la cama, no?
Clar, això és una altra de les preguntes que teníem, perquè tots sabem, no, l'estil del Barça va arribar a Cruyff, ho va canviar tot. Però clar,
no, però això
volia
d'abans.
A què volia jugar el Barça abans de Cruyff?
Això.
També,
això.
Per tant, és més fundacional.
El Barça es passa 80 anys buscant un model i fa una passa endavant, dues passes enrere, jo porto això, l'altre porta allò. Fa 65 anys, un entrenador que era igualment estimat o odiat per els nostres avis, que era Eleni Herrera, ja va dir, escolta, el Barça ha de jugar amb porter, defenses i mitjos de casa i fitxar només golejadors perquè Catalunya no produeix golejadors. Fa 65 anys. O sigui, està tot escrit...
Se'ns ha inventat de la sopa d'all, eh?
Ja, ja. Està tot escrit a la història del Barça. I si revises, que és la batalla que tinc aquests dies de divulgació i tal, si davant de qualsevol contingència, problema, situació duríssima, tal, revises la història i el Barça ja ha passat per allà. I la història donarà solucions a tots els problemes.
Anem al 1899. Joan Gamper funda el Barça amb 11 persones més. En general, diries que en sabem poc, de Joan Gamper, perquè jo sé que és el torneig i punt.
Sí.
Fundador,
sí.
Torneig,
no,
punt.
I és una de les assignatures pendents. S'ha d'estudiar encara tot d'aquella vida.
Perquè ell va jugar, també?
Ell havia jugat, ell va ser un gran golejador, no va ser el primer president, perquè en aquella època la majoria d'edat estaven 23 anys i ell no els tenia. Era una altra Barcelona. Una Barcelona en estat de guerra. En estat de guerra. Per l'augment d'impostos i el tancament de caixes. Que es diu tancament de caixes, un període històric del nostre passat. Molt bé. Llavors, ell i un grup d'estrangers, d'acord amb la burgesia catalana que mirava a Europa, importen cap aquí un fenomen nou, que és la pràctica esportiva. Allò dels clàssics del mens sana in corpore sano. Mm-hmm. Per què? Perquè així millores la qualitat de vida. L'esperança de vida a Barcelona, quan es funda el Barça, o a Catalunya, és de 34 anys.
34 anys, el 1899?
125 anys. I ara estem en 80. Imagineu el canvi qualitatiu que hem viscut en aquest temps. I entren altres corrents, com la higienista, etcètera, etcètera, no? Altres corrents...
Desinfeccions en els parts, etcètera.
De modernització. O sigui, al gimnàs Soler, per exemple, es practicava tota mena d'esports, però també podies encarregar que et portessin una banyera amb aigua a casa. I te la portaven per un mòdic preu.
Un mòdic preu elevat, eh?
Perquè encara no havia ni aigua corrent a les cases ni lavabos o banys tal com ho entenem ara.
Us demanaré que seguiu trucant al 93-201-7474, 93-201-7474, qui vulgui guanyar un exemplar d'aquest Les cases del Barça, d'en Frederic Porta i en Manuel Tomàs. Podeu seguir trucant, ara anem a quatre anuncis, anem al butlletí informatiu, us demano que us quedeu. Malcom i Marta, avui més que un xiclet, eh? Però estàs aprenent coses o no? Prens nota?
I em fa... Mira...
T'ha agradat, eh?
Sí, m'ha agradat molt, m'ha tocat la fibra, perquè, clar, m'ha tocat dones i catalanó, i jo ja...
A més,
ja...
ha de dir que amb aquesta veu...
Clar.
I que quan algú que en sap explica les coses amb passió, un s'hi enganxa. Nosaltres, res, quatre anuncis, anem al butlletí informatiu, i a la tornada regalem el llibre i seguim parlant amb en Frederic Porta d'aquesta història del Barça, d'aquests 125 anys del Barça.
Pare.
Dis-me, amor.
Què faig amb la pell de la mandarina?
Això va al cubell marró que tenim sota l'aixeta. Veus que hi són la resta de pells de fruita?
Esclar!
Reciclar és massa evident per no fer-ho. L'orgànica al contenidor marró o al cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Et vols escapar de la rutina? Tens ganes de viure una aventura autèntica, lliure, sense horaris? Som Vandalic Van i ens dediquem al lloguer de campers úniques, totalment equipades i al millor preu a Barcelona. I sí, col·laborem amb el tercer sector, perquè volem canviar el joc, no només fer negoci. Reserva o regala una experiència a vandalicvan.com i segueix-nos a les xarxes.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El Sant Jordi de Nadal del 3C.
La festa més literària i nadalenca que organitza el 3C. Amb grans autors, taules rodones, tallers infantils, concerts en directe i molta gastronomia.
T'esperem al Sant Jordi de Nadal del 3C. Dissabte 30 de novembre, de 12:15 a 9 del vespre, a l'antiga fàbrica Estrella d'Am.
Reserva entrada gratuïta a santjordidenadal.cat.
Ja tenim els 4 finalistes de Zenit.
Qui optarà a ser el més estimat per totes les generacions?
Un d'ells és a punt de tocar el cel.
Juntament amb vosaltres decidirem l'artista
més intergeneracional d'aquest país.
Zenit, la final, aquesta nit en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ofertes de Nadal a Caprabo, a Caprabo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com el gambot de 20 a 30 peces a 8,95 € al quilo i el formatge de llet crua d'ovella Orbigo, maduració de 8 mesos a 12,95 € al quilo. Caprabo, amor etern al Nadal.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda aquest diumenge el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també pel mateix preu te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.